Molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que quan es menja fora de casa o no es disposa de temps per fer un àpat com mana, s'ha de tenir en compte sobretot la rapidesa de poder menjar, però també que sigui una menja de fàcil digestió i no per això el que tots coneixem pel fast food ha de ser un àpat dolent i ple de calories? Un sàndwich ben elaborat, amb bons productes, pot ser una bona sugerència. Ara bé, tampoc cal abusar-ne i fer-ne del fast food un ús quotidià. El fast food és com una targeta de crèdit. S'ha de tenir prop per qualsevol esdeveniment, però no cal abusar-ne el seu ús. Això ho sabia el Sir John Montagu, el quart comte de Sandwich. Ell tenia molt clar que no volia deixar les seves partides a mitges. Alguns historiadors posen la data del naixement d'aquest entrepà elaborat amb pa de motlla a l'any 1762. Sir John Montagu, quart comte de Sandwich, era un personatge amb gran renom en la política de la societat britànica, però també era un jugador compulsiu. Uns afirmen de cartes, mentre que altres diuen que la seva passió eren els escacs. Siguin les cartes o els escacs, però el que sí es posen d'acord és que quan tenia 44 anys es va passar 24 hores seguides jugant sense aixecar-se de la cadira. Quan la gana es va fer omnipresent en el seu estómac, el gran dilema va ser si suspendre la partida per una estona o seguir jugant. L'opció va ser definitiva, clar, la segona. Es va fer portar un tall de carn que li preparava el seu majordom entre dues llesques de pa perquè no hagués de parar la partida. A partir d'aquí, els amics i companys del Cer van començar a imitar-lo a aquesta menja, anomenant el fet de fer un petit refrigeri a menjar un sàndwich. Lord Sandwich va perdre la partida, però va ser tan agraïda la troballa que la va esmentar en el seu testament com a llegat que deixava al seu país. I és que, clar, el pa ideal per preparar un sàndwich per molts és el pa de motlla, de crosta tova, amb una molla tendra, però a la vegada que aguanta la consistència del que s'hi posa dins. El més usual i els que es troben a la majoria dels comerços solen ser un pla de motlla blanc elaborat únicament amb farina de blat, però també n'hi ha de farina integral o de diferents tipus de farines. Als últims temps es troba també pa de motlla sense crosta. Caram, quina mandra haver de menjar-se la crosta, no? A partir d'aquí es pot trobar un ampli ventall de pans de motlla a les fleques, als quals s'hi afegeixen fruits secs com panses, avellanes, pinyons, llavors com el sèsam o grana de rosella, cereals diversos, fruites confitades com orellanes, figues, prunes o verdures fins i tot, com pastanagues, espinacs o carbassa. I fins i tot, sabeu què? Ara que tenim aquesta dèria, també us el podeu fer a casa. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La vida és
molt més gran. Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja s'acaba el mes de juliol i l'acabem d'una manera espectacular. Com no, això sí, eh? El pica-pica sempre el triem nosaltres. Primer de tot, què farem? En Víctor Torres, el cuiner nòmada. Després, el sommelier de capçalera, en Jordi Bord. Seguirem amb la Virgínia Ruiz, amb el seu gastronari. I en Jordi Àviles, amb la seva guia Virgínia de la cuina catalana. I el reportatge d'avui? A on hem anat? Doncs hem anat fins a Vilamalla, al bell mig de l'Alt Empordà. I parlarem amb un home tranquil, pausat com els seus ànecs. En Marc de Collbert ens parlarà de tots els ets i uts d'aquesta palmípeda que ens dona tan bons fetges. Amb torradetes o sense, avui, ànec. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada de la Fonda de Catalunya Ràdio. Què tal?
Molt bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Anava a dir una paraulota, però no, molt bé, direm.
Escolta'm, et sento una mica llunyà avui. On estàs?
Estic emboscallat en un mas meravellós que no us puc dir ni on és ni de qui és, però us dic la comarca, que és l'Alt Empordà.
Home, l'Alt Empordà, aquí, no sé què ens cuinaràs avui, eh? Perquè, clar, si estàs en un lloc emboscatat, foc em pots fer, a veure, ja?
Puc, perquè tenen com si diguéssim una païssa i està tot controlat. La manguera al costat, eh, sempre.
Doncs, escolta'm, què faràs si encens el foc?
Farem un xai sencer.
Xai sencer, eh? Ja, explica'ns això com va, perquè, clar, si mirem la fesomia del xai, les espatlles són molt més primetes i les cuixes més durades. Com va això de coure un xai sencer? Què fas, un tipus espetó?
Total, tal qual, és aquesta la recepta. Tinc, en aquest cas, aquest client és molt aficionat a aquestes coses, el que passa és que ho volia estar pels seus amics i no haver de cuinar-ho ell. Com que em coneix de fa anys, doncs m'ha trucat i li prepararé jo. El farem obert, així en creu, com si fos Sant Andreu, i li donarem un parell de voltes. No gaires, de la carn, deixeu-la, que treballi sola, que vagi fent la brasa. El que heu de controlar és que el foc estigui viu, però que no cremi, i amb una distància prudencial, com sempre. En aquest cas farem, perquè quedi així també molt instagramer, ens hem preparat com una mena d'escombra de romaní i l'anem sucant amb aigua amb oli.
Clar, això t'ho dius molt fàcil, però jo crec que això és una potser de les coses més complicades o de les que hem de tenir més el control de la temperatura, perquè, clar, que hi hagi flama, que no n'hi hagi, que estigui a una distància a l'altra, tu agafes un termòmetre, ets aquells que mira el termòmetre a veure on està el xai o no, perquè, clar, això et pot quedar molt bé, o jo també he vist fotos a vegades de, escolta'm, de xais que estan una miqueta així, eh?
Quan aprens a cuinar, mires les receptes. Quan ja en saps una mica més, tastes. Quan en saps una mica més, olores. I ja quan saps una mica bastant més, comences a escoltar.
I escolta'm, i què hem d'escoltar? Què hem de sentir? Que si el xai es fa, diguem-ne, està bé o no està bé?
A mi se m'encatxunteja per tot el dia, perquè vaig dient sempre allò del crec, eh? Quan les coses comencen a fer aquest crepiteig, vol dir que la pell comença a estar allò a un puntet bo. Fixeu-vos sobretot en el color. Quan comenci a estar durat, ja anem bé. Si està negre, ja ho podeu llançar. Això no val per res, a més és tòxic, directament. Com que ho anirem banyant amb l'escombra aquesta que us he dit de romaní, a part d'agafar unes oloretes fantàstiques, quedarà humit, no s'assecarà, que és el major problema que podem tenir. I deixem el xai quasi a un metre de distància de la flama viva i tranquil·lament se'ns courà.
Escolta'm, quant tarda més o menys? El xai que tens aquí he vist que fa, home, Déu-n'hi-do, fa uns 12 quilets, més o menys, així mirant allò. Quant creus que tardarà aquest xai?
Amb la foto que t'he passat no sé com pots veure el tamany de lo que pesa, però sí, Déu-n'hi-do, estem parlant d'un bitxo d'uns 11 quilos. Són les bèsties que acostumen a sacrificar més o menys d'aquest tamany. Estem parlant sense cap, només de les canals sencera, és el bitxo sencer. Però sí, Déu-n'hi-do el que pesa. Sort que m'he vingut amb una persona perquè girar-lo jo sol i calent, mal. Per treballar-lo bé és el que us deia, sobretot el punt d'humitat. Però, bueno, importantíssim, no li tragueu els ronyons, mengeu-vos-els al final, que és el més bo de tot el xai.
I què, temps, què? 3 hores? 4 horetes? Com hi ha, això?
Sí, jo aquí parlant-vos de pes i històries. Jo he vingut molt d'hora, a més perquè el client és bon client i és amic meu. I m'he estat 4 hores. M'he estat, m'hi estic. O sigui que va treballant molt a poc, preneu-vos un temps, no teniu pressa. Jo, a més, cobro per hores, o sigui que és igual.
Ai, Víctor Torres, algun dia, mira, algun dia contractaré perquè vinguis a casa. Apa, siau!
Ja pots anar preparant la butxaca.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Molt bona, Jordi Bor.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Doncs molt bé. Escolta'm, molt bé.
Quina història em portes avui? A veure.
Mira, avui et porto un d'aquells vins que a mi continuen emocionant quan parlo. Sobretot per la causa i per què estan elaborats. Ens anem al Pla de Bages, per començar.
Pla de Bages, bon lloc.
Avui no és un personatge el qui el fa, sinó que és una fundació.
Ep, ep, Aquesta fundació fa moltes coses bones, de menjar.
Moltíssimes, moltíssimes.
La Fundació en Pans, m'estàs parlant?
T'estic parlant de la Fundació en Pans, una fundació que creix com una llar per persones amb discapacitat intel·lectual i en aquest cas al voltant d'una vinya, i produeixen el seu vi que es diu U d'Urpina, de la varietat Cabernet Sauvignon, i elaborat amb la fet per la Fundació en Pans, que és els vins amb compromís, a la zona de Sant Salvador de Guardiola.
Home, un vi de la veritat Cabernet Sauvignon, allò monovarietal, que a més segur que és un vi ben estructurat, no?
Sí, el Cabernet sempre dona aquests vins estructurats, amb més cos, amb més...
I escolta'm, aquest vi, amb què li va més bé? Amb un conill guisat, amb una vedella amb bolets... Aquest any que ens ha plogut i que... Escolta'm, jo ja fa un parell de setmanes que he vist algun cep, eh?
Sí, sí.
Vull dir que...
Tota la cuina elaborada, la cuina de cullera, la cuina del xup-xup, la cuina dels guisats, i va perfectament. El Cabernet és una varietat que aguanta qualsevol tirada.
Doncs escolta'm, moltíssimes, moltíssimes gràcies, Jordi, per aquest vi U d'Urpina de la Fundació en Pans del Pla de Bages.
Sí.
Apassiau.
Sí, sí. Apassiau, gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Escolta'm, un ocellet avui m'ha dit que la cosa va de la lletra T, no?
T de te.
T de te, escolta'm.
T de te.
Clar, hauríem d'estar aquí parlant mil i una hores sobre els tés, sobre com prendre el té, però avui el que volem saber al Gastronari és la paraula té i els tipus de tés. Va, comencem per el té verd.
Doncs el té verd és el té sense fermentació produït principalment a la Xina. És el tipus més consumit a Orient. Fantàstic, doncs, per cloure un àpat.
També, per exemple, de tés verd tenim el Longxing i el Jiokura, no? Tenim pel Longxing.
El Longxing, doncs, aquest exclusiu té es cultiva a la província de Xeixang, en concret a l'àrea del llac de Hangzhou. Aromes molt fresques el fan apte per aprendre tant en calent com en fred. Després de 2 minuts d'infusions, 75 graus.
Mm-hmm. I el Jiokura...
El Jiokura és un té japonès d'alta qualitat, collit a mà només en la collita de la primavera. Les dues primeres fulles i el brot de cada branca serviran per aquest té d'aroma intensa, suau i lleugerament dolcenc. Des del Japó, vol arreu del món amb refrigeració constant per a ser pres després de 2 minuts d'infusió amb aigua a 70 graus.
M'agrada que vagis dir en tot això de les temperatures, perquè jo em pensava que el tés n'hi havia prou allò que tots bullissin i ja està, eh? Ara anem per als oolong. Què són els tés oolong?
Doncs la Xina i Taiwan són els majors productors d'aquest té. Són semifermentats, ideals per després d'un dinar.
Per exemple, hi ha el Formosa i el Feng Huan Dang Kong, no? Anem pel Formosa.
El Formosa és una infusió clara, amb tonalitats roguenques, perfum marcat i subtil amargor. Caracteritza aquest té, doncs, de gran delicadesa i poc reconegut a Occident. Necessita 2 minuts i mig d'infusió a 85 graus.
Uh-huh. I el Feng Huan Dang Kong?
El Feng Huan Dang Kong, doncs, la muntanya xinesa de Hudong, a la província de Fujian, cria aquest té a 1.500 metres d'alçada. La infusió és de tonalitat carbassa, de precisió sensorial, molt diàfana, excepcional. Necessita de 2 a 3 minuts d'infusió a 85.
I després tenim, clar, els tés negres, no?
El més habitual a Occident es produeix a l'Índia, a Sri Lanka. El tret bàsic d'aquest té és que són fermentats. Els esmorzars són la seva situació ideal.
Home, clar, per exemple, el Darjeeling, no? Típic.
Té nascut i criat al peu de l'Himàlaia. Herbaci, de color groguenc, amb reflexes de palla... 3 minuts d'infusió a 95 graus són suficients per aquest té clàssic i de qualitat.
Després tenim l'Assam.
De la part nord-est de l'Índia, amb un cos considerable, de color fosc, aromàticament potent... Infusionat durant 4 minuts amb aigua a 95 graus, combinen perfecte amb llet, ideal per un bon esmorzar.
Clar, i després tenim els aromàtics, no? L'Earl Grey.
Un te de mescla aromatitzat amb bergamota, apte per a qualsevol hora, després de 4 minuts a 95 graus, i evitant la llimona.
Sí, perquè hi ha molta gent que el te ràpidament hi posa llimona i després l'espatllem. I en tenim uns que són molt delicats, que són els tes blancs, no?
Són escassos i aromàtics tes sense fermentar, provenents de brots recollits a l'inici de la primavera, just abans d'obrir-se. Són els que posseixen un contingut més alt en substàncies antioxidants i són per prendre sols. L'àrea principal de producció és la Xina.
I aquests ara em diràs que aquests també estan a 95 graus, no?
Quins?
Els blancs.
No.
No?
No.
I aquests a quina temperatura van?
Més baixa.
Per exemple?
Aquí... 70 graus.
70 graus?
Sí.
Doncs mira, sembla que avui me'n vaig a comprar uns tes i ja et diré el què. Apa, gràcies.
Que ho disfrutis.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Molt bona, Jordi Ávila, què tal?
Què tal, Pep, com estàs?
Bé, per aquí no els hi fotem. Com va el Gastropíndoles?
Va bé. Està sent un bon estiu. Jo crec que sí, que ens ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats, i mira, estem fent com sempre.
I què hi posem avui a la gran guia Virgínies de la cuina catalana?
Doncs mira, avui, si et sembla bé, anem cap al Pla de l'Estany.
Pla de l'Estany?
No anirem a Banyoles, perquè... I anirem un altre dia, però avui no anirem a Banyoles, anirem a Cornellà de Terri.
Bé.
Que és terra d'alls, no? Cornellà de Terri,
sí,
és terra d'alls.
Sí, home.
I ens anem a Can Xapes, a conèixer la cuina d'en Lluc, un restaurant amb una sensibilitat especial, un restaurant on el qual hi ha aquest binomi d'escola-restaurant, amb responsabilitat social. En Lluc és un gran transmissor de coneixements. I avui ens anem a Can Xapes perquè a mi tot el que fa Can Xapes m'agrada. Són d'aquests restaurants que hi ha poques coses que no m'agradin. El seu ambient m'agrada, el seu sommelier... Ojo, no hem parlat de cerveses artesanes, però avui en parlem, en el qual té una molt bona selecció de cerveses artesanes, i la cuina d'en Lluc, cuina de producte, en la qual jo aquí, sense cap mena de dubte, me demanaria un bacallà, em demanaria alguns dels seus carpaccios, però jo avui em decanto pel bacallà, perquè el seu bacallà en totes les vessants... O sigui, no us diré ben bé un plat de bacallà, perquè ell va variant molt, però sí que és veritat que sempre... Saps aquelles persones que tenen al punt el bacallà? Jo, amb la mà...
Li han agafat el trinc.
Sí,
eh?
Jo a la meva mare sempre m'ha discutit amb el tema del bacallà, Pep, perquè sempre el covia massa. Perquè el fregia i el refregia i el refregia. Que també era bo, ojo, eh?
Clar.
També era bo, eh?
Era un altre bacallà.
Era un altre bacallà, sí. Sí, era un altre bacallà. I aquí en Lluc el que fa és, coneixedor de la tècnica, coneixedor del producte, donar-li aquesta temperatura que es mereix el bacallà. I escolteu, restaurant, que ja us dic, aquí a la Casa Rosa de Cornellà de Terri, un edifici encantador, i en la qual la cuina és, bueno, és aquesta cuina de proximitat i de sensibilitat, m'atreveixo a dir, perquè és un paio molt sensible, en Lluc.
A més, has dit que és un restaurant escola, eh? Té una connotació social, també.
Té una connotació social, té aquesta sensibilitat, en el qual els matins de dilluns a... No, mentida, de dimarts a divendres, amb aquesta nova normalitat, doncs tornen a haver-hi els seus alumnes, que són alumnes en el qual no tenien clar el seu futur, però necessiten treballar, no? Hi ha gent que possiblement s'acabi dedicant a la cuina i d'altres no, però en aquest impàs estan coneixent una cosa que és importantíssima, que és la gastronomia del país. Hi haurà gent que acabi treballant en aquest ofici i gent que s'haurà acabat formant, però que tindrà aquests coneixements i decidirà treballar en una altra cosa. Però són gent que ara mateix està en una situació d'un cert risc o sense feina, sense possibilitats, doncs aquí hi ha aquesta sensibilitat de dir aquí en aquest racó de cuina teniu un espai i podeu aprendre a fer coses.
De fet, és important aquestes escoles perquè jo crec que ajuden, diguem-ne, a que la gent s'enamori d'un projecte o com a mínim que sàpiguen a veure si t'agrada o no. Moltes vegades vegades potser estudiem una cosa que no ens agrada, no? I és la manera també de escolta'm, anem a provar a veure si ens agrada això de la cuina, perquè...
Sí, no, és una manera de fer aquest tastet. I jo sempre he dit una cosa, gent que no ho té clar i que necessita cobrir aquest temps i està amb el cap fent coses i no està fent el maldestre por ahí ni fent res, això en tots els àmbits, no parlo de ningú concret, és dir, decidim si m'agrada aquest ofici i si no la cuina té un tan llarg recorregut que si no t'hi dediques professionalment, tu a l'endemà t'has d'alimentar a casa teu. Vull dir que també aportes uns coneixements tant de producte com de productors com de receptes, que això a l'endemà també te serà útil a la teva vida quotidiana, sigui quin sigui el teu ofici, no?
Doncs escolta, Camp Xapes, Pla de l'Estany, Cornellà del Terri, entra a la gran guia Virgínies de la cuina catalana.
Pep, jo vull per acomiadar-nos, ja que és Cornellà de Terri, salut i alls, no?
Exacte. I anem a veure la Ramona?
Vinga, va, som-hi, anem cap a l'Estany.
Anem a veure la Ramona.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui toca a l'Empordà, avui toca per aquí al costat de Figueres. Quina sort que no fa tramuntana, a veure si trobo en Marc. Mira'l, sí. Marc, què tal, com estàs?
Hola, Pep. Bé, home, bé, molt bé, vaja.
Escolta'm, quina barba que portes, no? Tot vivís mai amb barba.
És el que es diria una barba de confinament. Quan va arribar el coronavirus vaig pensar, mira, ara no m'afaitaré fins que passi tot això i ja quasi veig que podré fer de Pare Noel, pràcticament, o de Rei Mag, potser.
Ostres, més que, clar, jo sempre havia vist així un tio bona persona i ara, a més de bona persona, veig que fas cara de filòsof. No sé si els ànecs de Collbert també imperen, diguem-ne, filosofia.
La filosofia també l'hem d'aplicar molt, amb els ànecs. També tenim la nostra filosofia i bueno, si faig cara de filòsof, potser em creuran més ara, els ànecs.
Mira, aquest matí, quan m'he aixecat per venir-te a veure, he anat a baix al graix perquè, a més, ara també, jo amb aquest confinament que anem passant, que sembla que no ens acabi de deixar, i dic, ostres, i tenia... Mira què tinc aquí. Has vist quina planxa? Et sona aquesta planxa o no?
Sí.
Aquesta la va fer el teu pare.
Sí, i tant.
Això és un prototip, Déu-n'hi-do, el teu pare sempre ha sigut una persona emprenedora ja, i a més, ara que diguem-ne que el tenim jubilat dels ànecs, però segueix inventant, no? És un inventor nat, en Gregori?
Sí, té una ment que està destinada a inventar i és un cul inquiet, un cul de mal seient, i sempre està rumiant i pensant en quin en pot fer i què pot enginyar i sempre s'està inventant alguna cosa o altra. I aquesta planxa realment va ser un molt bon invent.
Clar, la gent ara no la veurà, però perquè els que ens escoltin, és una planxa rodona que la part central és una mica més alta que la part, diguem-ne, de les vores, no? I això per què és?
Doncs és una planxa expressa per fer el foie gras a la planxa, el fetge gras a la planxa, i llavors perquè, com que el fetge gras quan el fas a la planxa sempre et deixa anar el seu greix, el seu oli, doncs perquè aquest oli regalimi i se'n vagi cap a les vores d'aquesta planxa, i a més té aquest recollidor de greix, que a sobre va parar en aquest recollidor i tot el greix queda acumulat en allà, i es caramelitza perfectament doncs, el tall de fetge gras.
Ara has dit la paraula, no? Fetge gras, no? Jo me'n recordo, diguem-ne, quan era petit i d'ànecs i de fetge gras, el més semblant a que sentíem a parlar era el paté, no? Paté i fetge gras no és el mateix.
No. S'associava molt abans, potser parlem de 30-40 anys enrere. Ara ja penso que hem anat divulgant i que ja es coneix bastant la diferència.
L'ànec també, en certa manera, té la seva controvèrsia, com poden tenir molts animals avui en dia, que això ja en parlarem, però escolta'm, primer comencem per la raça. La raça d'ànecs, la raça d'embocar ànecs i d'embocar oques, no és una raça convencional, no?
No. Inicialment, el que es feia servir era l'ànec mut, l'ànec barberí també, conegut, que és un ànec originari dels Andes, d'Amèrica, però aquest era un ànec molt delicat, tenia molts problemes, i llavors problemes de salut, de ronyons sobretot, i aquest ànec doncs, es va anar substituint per un creuament entre aquest ànec mateix, el barberí, i l'ànec Pequín. L'ànec Pequín entendríem que és l'ànec blanc, el típic ànec xerraire, el que tothom coneix. No? Doncs el creuament d'aquests dos ànecs va crear un ànec que se'n diu mular, perquè és una mula, que un mascle i una femella d'ànec mular no es poden reproduir per ells mateixos, sinó que necessites un pare barberí i una mare d'ànec Pequín, de l'ànec platirrincos, i per tant, doncs, amb aquestes dues races aconseguim un ànec que és molt resistent, molt rústic, que no necessita prendre medicació de cap mena, que tu el deixes al camp i l'ànec doncs, no té cap problema de salut.
Tot terreny, no?
Exacte, tot, això, exactament, un ànec tot terreny, un ànec tot terreny.
Jo recordo que ja fa una època en Gregori deia aquests mulars són en Carl Lewis. Ara, clar, ara en Carl Lewis ja el devem tenir jubilat de córrer, ara hauríem de dir un altre nom de l'època, perdó, però jo me'n recordo que en Gregori deia aquest ànec és un Carl Lewis, no? Volem dir, aquest pot córrer i sí, això en sí, no?
Traslladant-ho a Catalunya seria, i no tant a la muntanya però més a la plana, perquè estem a l'Alt Empordà, a la plana de l'Alt Empordà, diríem que seria un Kilian Jornet.
Exacte.
Un Kilian Jornet de la plana.
Exacte.
Perquè estan tot el dia a l'aire lliure, tot el dia moguent-se amb la llibertat que ells volen.
Això és el que ara dius de la llibertat. És interessant perquè, clar, quan estem parlant d'un animal que, a més, el que volem és no només la seva carn, sinó també el seu fetge, necessitem un animal atlètic, no? Quin és el dia a dia, diguem-ne, des de que l'animal us arriba, si no recordo malament, en 7-8 hores de vida, fins que arriba, diguem-ne, a l'escorxador?
Doncs, tal com bé dius, arriba amb 7-8 hores de vida dels incubadors de França. Aquí, doncs, a Catalunya ni a Espanya hi ha incubació d'aquest tipus d'ànec. Llavors, quan arriben, evidentment, són pollets que encara no tenen pluma, els hem de posar en unes naus climatitzades, simulant doncs, l'escalfor que tindria doncs, l'ànec sota la seva mare, no? Abrigat per les plomes.
De fet, això a casa, jo me'n recordo quan érem petits, que quan naixien pollets a l'hivern, els posàvem en una caixa amb una bombeta, no? amb la gallina, i escolta'm, allà estaven ben fantàstics. Sense la gallina ja, no? I a la calor, no? De fet, feu el mateix,
sí,
no?
Sí, 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 és exactament el mateix. És esperar una mica, unes 3-4 setmanes, que l'animal li neixi la pluma. Llavors la pluma ja li fa de protector de la fred. No? Llavors aquest és el primer procés, aquestes 3-4 primeres setmanes, que els tenim en aquestes habitacions amb calefacció de 25 graus, que estiguin a 25 graus, per poder, bueno, que no es refredin, que puguin créixer bé. I un cop ja els hi surt la pluma, llavors ja els posem a l'aire lliure. En aquesta segona fase de creixement passen als camps que tenim i en aquests camps doncs, estan pasturant. De fet, no és un animal caminador, d'acord? És un animal més aquàtic, és una palmípede, per tant, doncs, és un animal que li agrada molt l'aigua, però que també camina. Llavors camina doncs, d'una banda a l'altra i nosaltres, per obligar-lo també a que camini més, doncs els hi posem l'aigua a un costat i el menjar a un altre i així, doncs, com a mínim, estan obligats a moure's per estar forts i resistents.
Sí, perquè si no són mantes per naturalesa, no?
Sí, la veritat és que sí, que estan més estassats i ajaguts que no caminant, d'acord? En aquest aspecte segur que no s'assemblarien gaire en Kilian, però sí, són animals que estan prenent la pluja, prenent el sol, prenent el que el clima els hi dongui.
Clar, hi ha una cosa que és molt interessant, que moltes vegades, no? És allò que a vegades, per desconeixement, parlem, no? La gent parla i ja està. I és el, diguem-ne, aquest últim procés, és a dir, l'ànec té aquestes 3 setmanes, com deies, després es passa al voltant de 3 mesos, diguem-ne, aquí al camp a l'aire lliure, menjant a un costat, beguent a l'altre, i arriba el moment de l'embocament, no? L'embocament és una sobrealimentació a partir de blat de moro, no?
Sí. Sí, sí, això és un procés natural que fa l'animal, l'ànec i les oques també ho fan, que quan han de migrar, han de fer una migració, doncs s'atipen de menjar per poder volar doncs, 300-400 quilòmetres sense haver de parar i baixar del cel a tornar a menjar i alimentar-se. Llavors, aquest procés, nosaltres, doncs, com que és un procés natural, doncs el fem amb ells en l'últim moment, quan ell l'animal ja és adult, doncs és el procés que els hi fem, que els entrem ja, els traiem del camp, els posem en unes naus climatitzades que simulen doncs, un canvi d'estació, per tant, un procés migratori, i això genera que l'animal doncs, li entri molta gana, tingui molta gana, i a partir d'aquí nosaltres els hi donem el blat de moro amb gra, i també barrejat amb una mica de blat de moro triturat per facilitar-li més la digestió.
De fet, és molt curiós ara quan hi hem anat i el que hem fet ha sigut sortir d'aquesta part de la granja perquè els ànecs han d'estar molt quiets i molt tranquils, però això ho fem a fora de la granja, però m'he fixat en unes quantes coses. Escolta'm, primer, jo a casa encara no tinc aire condicionat i aquests ànecs tenen aire condicionat. És per això, no per la climatització.
Sí, 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 exactament. Tenen les naus aquestes, són climatitzades, i llavors ells denoten el canvi de temperatura i dir, pep, passem de tardor a hivern, doncs hem de migrar, o passem d'hivern a primavera, doncs hem de fer una migració, no? Doncs aquests canvis climàtics, ells genèticament el perceben com un moment de canvi i, per tant, és un moment d'alimentació, de menjar, menjar, menjar i menjar.
Escolta'm, una altra cosa que m'he fixat és que, així com hi ha sempre la imatge, no?, aquella imatge antiga de que els ànecs estan en llocs on no es poden moure això, escolta'm, aquí no, aquí els ànecs estan en petits cercles, però que hi ha 6 o 7 ànecs, però que es poden moure lliurement.
Sí, sí, això és un canvi que s'ha fet pel benestar de l'animal, s'ha cregut oportú i s'ha fet doncs, que els animals estiguin en companyia i tinguin un espai més ampli per poder-se moure i que no estiguessin com estaven doncs, fa 7 o 8 anys enrere, que estaven en gàbia individual, doncs ara estan en un espai col·lectiu on bueno, doncs estan més còmodament. És una mica més difícil per treballar, més feixuc, però l'animal té més benestar i al final el que busquem nosaltres és un animal que tingui un gran benestar perquè si no, no fa un bon foie gras i és un dels nostres objectius. Si l'animal no està ben cuidat, no està ben alimentat, està tranquil i totes aquestes coses que fan que estigui bé, doncs no aconseguim un bon fetge gras. Si no aconseguim un bon fetge gras, doncs no ens guanyem la vida i per tant és un negoci que no funciona. Per tant, necessitem de que l'animal estigui en perfecte estat, superben cuidat, sense estrès, sense neguits i que visqui el més feliç possible.
Escolta, veig ànecs aquí, quan parlem de coll verd, sempre parlem d'ànecs. L'oca és un animal una mica diferent, tot i que també podem fer el foie gras, no?
Sí, genèticament també fa migracions i també fa el mateix procés a nivell d'alimentar-se per fer un fetge gras i tenir una reserva energètica. El que passa és que és un animal diferent, no és la mateixa família i és un animal que també el seu foie gras és molt apreciat, però és un animal més costós de produir i allò que explicàvem al principi de que és un ànec, l'ànec aquest que hem aconseguit de l'ànec molar, que és molt resistent, l'oca ve a ser una mica com l'ànec berberí inicialment que fèiem, que era un animal que tenia molts problemes de ronyons, de mortalitat, i llavors com que no donem medicació en els animals, perquè els animals, tota la medicació doncs, passa pel fetge, i a nosaltres ens interessa mantenir el fetge ben neutre, ben natural, doncs l'oca era un animal que no sortia rentable perquè hi ha molta mortalitat, té molts problemes sanitaris, i després el seu creixement és més llarg, el procés aquest que dèiem que són 14 dies finals del blat de moro amb l'oca són el doble, són 28, amb l'ànec els hi donem dos cops per dia d'aliment, amb l'oca són 3 cops per dia i el doble de dies. I al final no acaba sent tan rentable.
Escolta'm, fem una cosa, anem cap a la cuina, perquè clar, això que et deia abans al principi, no? Quan hem començat aquesta tertúlia amb en Marc Solà de Collbert, jo t'he dit allò de el paté i el foie gras no és el mateix. Anem a desmitificar i sobretot a ordenar una mica el foie gras de l'ànec, foie gras de, diguem-ne, fins al paté, què et sembla?
Perfecte,
sí?
Perfecte.
Doncs vinga, ja, anem-hi. A veure, Marc, jo aquí ja veiem que tenim l'ànec, el tenim net, el tenim plomat. És molt important, sobretot, diguem-ne, aquests últims minuts fins que arriba el sacrifici i que sigui molt ràpid el fet de plomar l'ànec i de treure-li el fetge, no?
Sí, hem d'intentar refredar ràpidament el fetge, d'acord? Perquè doncs, de la temperatura de l'animal interna del seu cos, doncs, que són 32-34 graus, puguem passar-lo de seguida a 2 graus de temperatura. Per tant, tenim el nostre escorxador doncs, té una cadència que tenim calculat que en 40 minuts aconseguim que el fetge de l'animal ja estigui a la temperatura de 2 graus i a partir d'aquí no es reprodueixin els microorganismes, d'acord? Quedin latents i el producte no es pugui fer malbé.
És un fetge gras que veig aquí aquesta caixa que està plena de gel pilé, cobert evidentment per una capa de plàstic, que hi teniu fetges que fan al voltant d'uns 400 grams, 500, potser inclús n'hi ha algun de 700, no? Què fa que un fetge, diguem-ne, sigui més gran o sigui més petit?
Bona pregunta, eh? Mira que quasi que portarem 40 anys en aquest món i encara ens costa saber com transforma un ànec d'una manera i un ànec d'una altra, criats del mateix lot, menjant el mateix aliment, que et semblaria que són iguals, però uns doncs, aconsegueixen acumular més greix en el seu fetge, altres no aconsegueixen tant i potser el posen més a la pell. És complicat, eh? És una bona pregunta que encara no l'hem solucionat.
Clar, el que tinc clar jo és que no et sabria dir mai, perquè mira que moltes vegades a mi, des que treballava al celler Can Roca, mai vaig aconseguir, diguem-ne, saber o a veure com t'ho explicaria perquè ens entenguem. És a dir, que un fetge de 500 grams pot ser igual de bo que un de 700 o un de 450. És a dir, la mida, a veure, quan hi ha extrem sí, no? Però la mida, hi ha una mida que no fa que el fetge sigui millor o pitjor, no? Com també, per exemple, a vegades veus que un és una miqueta més tovet, però quan és més tovet sí que veus que el fetge és una mica més gran. Potser és perquè la metamorfosi del l'hidrat de carboni sí que l'ha transformat, no?
Sí. En principi, jo penso que el pes ideal, crec que seria entre 600 i 700 grams, seria el pes ideal. Després, aquí potser apreciaries al màxim les virtuts d'un bon foie gras. El que passa que després hi ha gent que busca la rendibilitat també, no? La productivitat d'aquell producte, i llavors, com més greix té, el que dèiem abans amb el tema de la planxa del foie gras, el foie gras deixa anar, té un punt de fusió amb poca temperatura a fons i, per tant, deixa anar el greix. El greix és el que té assimilat en el fetge. Si aquest greix, si l'ànec en té més, per tant, és més gran, en deixa anar més. I, per tant, tu treus un rendiment inferior. Llavors ja també es busca l'equilibri entre el rendiment i la qualitat. I jo crec que l'equilibri entre els 600-700 seria una mica la mida més bona.
El foie més perfecte de tots, el més maco, el que no té cap tipus d'imperfecció, li dieu foie extra, no? Foie gras extra.
Sí. A l'hora de classificar els foie gras, una mica, ens basem en tres paràmetres. Un seria el pes, que ara en parlàvem, doncs un fetge de 550 fins a 700 seria el bon paràmetre del tema del pes. El color ha de ser un color groguenc, un color de palla, un color així groguenc, que no tingui hematomes, i després la textura, que també l'has parlat abans, no? Ha de ser un fetge que ni sigui molt tou ni sigui molt dur, que sigui tipus mantecós, tipus una mantega, que tu apretis amb el dit sense fer molta força i, per exemple, et deixi l'empremta marcada. Aquesta seria una bona textura pel fetge gras.
Després tenim el primera, no? I tenim el fetge segona. El fetge extra, per què el fem servir? Per, diguem, una cosa seria allò que diem per fer-lo poelé, no? Per fer-lo a la planxa. És un fetge que és, de, bueno, és fantàstic, perquè a més també té tota aquesta puresa, no? Però hi ha una cosa que a mi en té el cor robat, la nineta dels ulls de Collbert, que és el foie gras celler. Què és el foie gras celler?
El foie gras celler ja seria un foie elaborat a partir d'una matèria prima que seria un foie gras extra. Ràpidament, el primer i el segon, dels tres paràmetres que havíem dit abans, el primer només en compleix dos i el segon només en compleix un, i l'extra compleix els tres paràmetres. I el foie celler és un foie molt natural, que el que fem és desvenar el fetge, treure-li les venes i els nervis, macerar-lo, i després el que fem és cobrir-lo de sal. Vale, l'emboliquem amb una gassa i el cobrim de sal. I no li fem cap tractament tèrmic. Per tant, aquest fetge no tindrà un procés de fusió, no ens deixarà anar greix perquè no té cocció, d'acord? I per tant podem aprofitar els fetges més grans, que són els que més greix tenen i els que ens donen aquesta textura més de mantecositat, aquesta textura tan extraordinària, no? Que bé dius que el foie celler és una meravella.
Després vindria el micuit, no? Què és un micuit? Perquè molta gent, no? Veus als restaurants encara micuit de foie gras, veus terrina de foie gras, no?
El micuit, de fet, s'associa molt al fetge sencer elaborat. Seria també d'un fetge extra, desvenat i salpebrat, però el micuit l'únic que li diu és el sistema de cocció. I vol dir que és una pasteurització. Micuit vol dir que tu l'has pasteuritzat. Per tant, seria més correcte parlar d'un fetge sencer micuit, vol dir que és un fetge sencer que l'hem desvenat, l'hem desnervat, l'hem macerat, però no li hem trencat l'estructura, no l'hem triturat. Per tant, és un fetge sencer. I a partir d'aquí, aquest fetge sencer l'hem cuit amb uns paràmetres de pasteurització, no l'hem esterilitzat. Per tant, manté encara molt els sabors, no té un gustos de torrat, perquè l'hem fet una pasteurització, una cocció més tipus bany-maria.
De fet, això és el que moltes vegades veiem a les etiquetes, que diu entier, no?
Correcte. Entier seria la denominació francesa de sencer, no? Seria un fetge sencer, foie gras entier, doncs és això, que no l'has triturat, que no has trencat l'estructura d'aquest fetge, només l'has obert per treure-li les venes i els nervis.
Això és el que molts restaurants ja es fan ells a casa seva, sigui doncs al bany-maria, sigui amb una cocció, diguem-ne, més tranquil·la, més pausada, però sí, clar, està bé perquè pot fondre molt poc, tot i que, clar, si et despistes, sí que fon. I, de fet, és molt curiós perquè ara em fa recordar que fa uns mesos parlàvem amb tres cuiners, un francès, un basc, i jo m'hi vaig afegir, i estaven discutint sobre quina era la millor temperatura per coure el foie gras, no? El francès deia a Michel del Nacional, d'aquí al costat, deia, jo ho faig durant 3/4 d'hora a 150 graus. L'altre deia, jo ho faig durant 1 hora a 100 graus. I jo li deia, ostres, dic, doncs jo ho faig durant 3 minuts a 65 graus, no? Amb una paella que, de fet, jo recordo quan en Ferran Adrià ens va fer la reflexió que va dir, escolta'm, si en lloc de coure'l dins d'una terrina el coem ben escampat, arribarem a la temperatura cor de producte molt més ràpid. I llavors el posem dins de la terrina i quan es refredi ja es farà, no? De fet, clar, hi ha moltes maneres d'arribar al lloc, no? És a dir, tenim la tecnologia, el producte i el context i podem arribar a aquell context, no? Variar la tecnologia, però arribarem allà mateix. No?
Sí, 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 hi ha moltes maneres d'arribar. Jo crec que no hi ha un sistema estàndard, que cadascú té la seva fórmula, i evidentment també depèn del gruix de la terrina que utilitzis, depèn de com ho facis, i també una cosa que és molt difícil i que de vegades la pots controlar potser el 95%, però sempre hi ha un punt de que cada ànec ha fet un fetge diferent i que no saps com es comportarà aquest fetge respecte al del seu germà, per dir alguna cosa. I per tant, doncs, normalment hi ha un tipus d'estàndard de fetge, com dèiem, els fetges extra, tot que tenen totes aquestes característiques, que el que fan és que es comportin bé. Però de vegades algun, amb els mateixos paràmetres de temperatura i de temps de cocció, doncs et deixa anar més greix del que t'ha deixat l'altre. Eh? I per tant, sempre té aquest misteri. Al final, el foie gras té una màgia, té un misteri, que per com més t'hi dediques, de vegades penses, ostres, cada vegada sembla que en sàpiga menys, no? És tan màgic que que el foie gras s'escriu amb tres vocals i es pronuncia amb les altres dues. O sigui que el foie és la paraula foie, és ben bé màgica, s'escriu amb tres vocals i en canvi es pronuncia amb les altres dues.
Sí, sí, tens raó. I clar, és molt curiós perquè jo penso, el foie gras és proteïna, és greix i una part d'aigua. Per tant, quan això ho variem, el que podem fer és una emulsió, i una emulsió és el que és el bloc de foie gras i la mousse de foie gras, no? Què és un bloc?
Exacte, ara ja passem a una altra família de productes. Hem parlat dels fetges sencers, que seria el celler i l'entier, amb aquests sistemes de cocció mi-cuit, i després ja quan triturem el fetge, doncs ens podem aconseguir fer un bloc de foie gras si l'únic que hi afegim és una mica d'aigua per fer aquesta emulsió. Si triturem tot el fetge, el salpebrem i el marinem amb armanyac, amb oporto, amb ratafia, amb garnatxa, amb el que es vulgui, doncs, però triturem, desfem l'estructura, doncs amb això aconseguim un bloc de foie gras. Aquest bloc de foie gras també podria ser mi-cuit si el coguem amb sistema de pasteurització, o podria ser esterilitzat i, per tant, amb uns gustos més torrats, més cremós, més cremadets, no?
Sí, més cremalitzats.
Sí, i, per tant, això, si només utilitzem foie gras d'ànec com a producte sòlid, estem parlant del bloc de foie gras. Si en aquesta emulsió de foie gras d'ànec hi afegim greix d'ànec, fetge de pollastre o d'ànec no embocat, o alguna llet o algun altre producte, llavors ous, per exemple, doncs estaríem parlant d'una mousse de foie gras. Si parlem de mousse de foie gras, el mínim que marca la normativa és un 50% d'aquesta matèria sòlida ha de ser fetge gras d'ànec.
I també hi ha la mousse de canard, la mousse d'ànec, que llavors és una altra història, ja? És a dir, mousse de foie gras és una cosa i mousse d'ànec és una altra.
Correcte. Si posa mousse de foie gras, ha de portar un 50% mínim de fetge gras d'ànec. I una mousse de canard, mousse d'ànec o mousse de pato, com se li vulgui dir, aquí ja intervenen, no estàs obligat a posar fetge gras d'ànec, per tant, abarateixes molt el producte, i pots barrejar-hi greixos, fetge d'ànec, però que no sigui d'ànec embocat, fetge d'oca, fetge d'ànec oca no embocada, de pollastre, del que vulguis, i aquí ja s'eixampla molt el ventall de productes que hi pots posar a l'interior. Llavors sí que has de mirar bé les etiquetes i també que el paladar digui a veure com ho troba, no? Mm-hmm.
Clar, jo sempre dic, moltes vegades quan parles com que venim, diguem-ne, d'una època en què sempre, jo no sé tu, no, però jo crec que sempre ens han ensenyat a comparar, no? Quan tu eres jove, no, i anaves a beure cervesa fa 40 anys, tu anaves al bar i demanaves una cervesa i no podies triar com ara, no? Et deien aquesta de Barcelona o aquesta de Lleida, no? I deies, bueno, aquesta, deies Quinto o Mitjana, no? Quan fumaves era ros o negre, no? Sempre ens han ensenyat a comparar, no? I moltes vegades comparem coses que són incomparables. A vegades, per exemple, la gent diu, no, clar, però és que una musa és que no és tan bo com un foie. Jo sempre dic, escolta'm, és que és una cosa totalment diferent, és a dir, no podem comparar coses diferents. Una mousse d'ànec és una cosa i un fetge enter és una altra, vull dir, són coses incomparables.
Sí, sí, no són comparables, són coses que no es poden comparar. Llavors, la mousse és la que seria la pasta fina, d'acord? Seria una pasta...
Un untable, no?
Un untable, val? I després, quan hem iniciat també, que parlàvem del paté, doncs el paté ja és una pasta granada, que pot ser de porc, de qualsevol animal, d'acord, amb greixos, amb proteïnes i qualsevol barreja que s'hi pugui posar.
Clar, un paté, el que coneixem és com un paté de campanya o un pa de fetge, no? com es diu per aquí a l'Alt Empordà i tota la part del Pirineu, en el que hi pot haver-hi foie gras o no?
Exacte.
Pot ser un paté d'ànec amb foie gras o un paté sense foie gras.
Exacte, no? I per tant són productes completament diferents, tot i que portin la paraula paté en el seu nom, no?
Clar, ara hem parlat, diguem-ne, de totes les interioritats de l'ànec, però clar, l'ànec em sembla que és una mica com el porc, no s'aprofita gairebé s'aprofita tot. L'ànec, la gran part del greix, a diferència del que molta gent es pensa, és dir, l'ànec és molt gras, és gras, però diguem-ne, la gran majoria de greix que el porta la pell, que es separa molt fàcilment.
Sí, sí, sí. De fet, és un animal molt magre, molt magre. Porta molt de greix, però com bé dius, l'acumula o en el seu fetge o l'acumulen a la pell. Llavors la pell, sí que per exemple el magret d'ànec, que seria la petxuga, doncs sí que porta un gruix de pell, que és la part que acumula greix, no? I la cuixa doncs també porta la seva part de pell, que és el greix que ha assimilat. Però tot el que és la carn, és una carn vermella, és una carn, doncs, bueno, per mi és una de les carns més sanes que hi ha en el mercat, perquè és un animal que viu a l'aire lliure.
Mm. Escolta'm, la cuixa confitada, la seva màxima esplendor, no?
Sí, és un producte, aquest sí que és un producte molt antic, molt tradicional, i s'ha de fer de la manera tradicional. Per més invents que hi hagin hagut, jo crec que la cuixa confitada, o el bracet, o el pedrer confitat, s'han de fer, i es fan, o és com ho fem nosaltres, és amb el mateix, amb la mateixa pell de l'ànec, aquesta pell greixosa, el que fem és la fonem, l'escalfem, i per tant en fem un oli, però és oli simplement de la pell de l'ànec mateix, i a partir d'aquí hi submergim a baixa temperatura, que vagi fent la xup-xup, les cuixes, els bracets, que són les ales, o els pedrers, i a partir d'aquí, durant un temps de cocció, per exemple, amb la cuixa, doncs estan 2 hores 45 fent la xup-xup amb el seu greix, i ja estan a punt de caramel, vull dir, queden caramelitzades, la pell de l'ànec queda caramelitzada, la cuixa queda tendra, queda un producte extraordinari.
Veient, Marc, tots aquests ànecs aquí que viuen tan tranquils, penso que clar, aquí estan molt feliços, no? Jo que sempre t'he vist també aquí, primer al costat del teu pare i ara portant les rendes d'aquesta pagesia de l'ànec, penso, ets feliç fent el que fas?
Sí, sí, sí. Es podria dir que va ser com un últim intent del meu pare abans de tornar a la ciutat, per dir alguna cosa, va ser fer els ànecs aquests, i ha anat sortint, i ara doncs som uns amants del món de l'ànec, del foie gras, i la veritat és que contents d'haver fet créixer el que va iniciar-se doncs fa quasi 40 anys en un mas aquí a Garrigàs, doncs que fèiem 10-12 ànecs, i que a partir d'allà doncs haguem anat amb l'esforç i amb el sacrifici, evidentment, perquè si no tens això no s'aconsegueix pràcticament res, però amb la tenacitat i el treball i anar avançant, doncs arribar doncs on hem arribat ara, no? Estem molt contents i feliços d'on estem.
Marc, gràcies per aquesta magistral lliçó d'entorn de l'ànec, i records en Gregori.
Moltes gràcies, Pep.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres avui us hem preparat una cita d'en Hiro que diu així: has de dedicar la teva vida a ser mestre de la teva habilitat. Apassieu! La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap.